quan venen, no?
Sí, sí.
Circumstàncies organitzatives, també existeix l'acomiadament objectiu, la indemnització del qual és molt inferior, perquè són 20 dies.
Que això és el que es va canviar amb la reforma laboral anterior, que va passar dels 45 als 20, aquell mínim, i això no s'ha tocat.
No, 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 això ja existia abans. És a dir, els 20 dies sempre han existit, perquè s'entenia, sí. I de fet ho entenem també des de la perspectiva just laboralista, que quan una empresa té moltes dificultats, sí. Ha de tenir facilitat per poder extingir contractes de treball amb una indemnització més petita. Uh-huh. El problema són amb els acomiadaments improcedents, és a dir, quan no hi ha causa per acomiadar. Fins al 2012, les compensacions per acomiadament improcedent eren de 45 dies i dels salaris de tramitació. És a dir, tots els salaris que s'havien meritat o generat des de la data de l'acomiadament fins que es declarava aquesta improcedència. I tot això s'elimina. S'eliminen els salaris de tramitació i es rebaixa la indemnització de 45 dies a 33 i de 42 mesos de topall, és a dir, si tenies molta antiguitat, a 24 mesos de topall. Clar. Què succeeix? Doncs que s'incentiva precisament la fragilitat en l'estabilitat de l'ocupació. S'incentiva que es pugui fer fora a persones, que es puguin acomiadar a persones sense causa justificativa. I crec que és important enfatitzar això. És a dir, quan parlem de les compensacions, quan parlem dels salaris, quan parlem de l'estabilitat, el que estem parlant és d'impedir o de dificultar la capacitat d'acomiadar persones sense cap causa. Sense cap causa. Quan hi ha causa, això ja estava regulat. I això no es va plantejar en cap taula de negociació. És a dir, en cap moment, per part de la o per la part social, mai s'ha plantejat incrementar les indemnitzacions per acomiadament objectiu quan les empreses van malament. Mai s'ha plantejat això. I crec que, a més, des d'una perspectiva honesta, objectiva i fins i tot des de la concertació social.
Sí, sí.
És a dir, no estem parlant d'això. Estem parlant de què succeeix quan no hi ha una causa justificativa, tenint en compte que la rotació, que com a mínim nosaltres veiem en el nostre dia a dia, és enorme amb la contractació indefinida. És a dir, facilitar les causes i facilitar l'acomiadament, que significa rebaixant les conseqüències d'acomiadaments il·legals, injustificats, el que suposa és una rotació enorme. És a dir, una manca d'estabilitat. Perquè les empreses van extingint contractes sense causa de manera continuada.
Doncs tot això és el que no es toca en aquesta reforma laboral. També amb el Nacho Parra, que és advocat laboralista, hem repassat el que sí que canvia, que en l'inici d'aquesta conversa, ja fa una mica més de 20 minuts, doncs deia que era poc. Per cert, abans d'acabar, els ERTOs sí que passen a ser a estructurals, ho dic perquè teníem a la qüestió dels ERTOs, la portem arrossegant des de la pandèmia, amb aquesta fórmula que ha hagut d'anar-se... que ha hagut d'anar-se prorrogant, no?, una mica sobre la marxa per intentar salvar les situacions també una mica com s'anava podent, i al final amb aquesta reforma laboral queden també integrats com a part estructural del sistema.
Sí, és a dir, el que eren unes mesures molt excepcionals, però que ja existien, ara queden integrades com una mesura molt més estructural de part del sistema, i fins i tot s'introdueix un altre element, que és el que anomenen mecanisme RET, que no és més al final que l'aplicació generalitzada d'ERTOs en determinats moments en el qual el Consell de Ministres pugui decidir. Com per exemple, si hi ha una crisi cíclica, tot el sector, com podria ser, no?, una nova pandèmia, o quan hi ha crisis no cícliques en tota l'economia, sinó crisis en un determinat sector, com per exemple en processos de reindustrialització. Doncs en tots dos casos s'institueix d'una manera estructural el funcionament dels ERTOs que hem tingut durant tota la pandèmia.
En Nacho Parres, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, i avui ens ha ajudat a entendre una mica més exactament aquest text de la reforma laboral. Això que tant s'ha discutit des d'un punt de vista polític, si es votava, no es votava, si s'aprovava, no s'aprovava, i que ahir al Congrés va passar el que va passar... No n'havíem parlat prou ben bé del que implicava aquest text, doncs amb ell ara ens ha quedat clar i meridià. Una abraçada molt forta, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Va, que passen 5 minuts del punt de les 9 del matí, ara sí, publicitat, i ho analitzem tot plegat en temps de tertúlia al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. conversar et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. A Provens Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Provens Centre Odontològic. Descobreix-nos a provensbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Obrim el temps de tertúlia d'aquest divendres. Avui amb la Montserrat Nebrera. Com estem, Montserrat?
Bon dia.
Bon dia.
De divendres.
Ben tornada. Acabant la setmana a Ràdio Estel. Arturo Puente, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jordi Barbeta, com anem?
Anem bé, anem bé.
Bon dia. Ben tornat al matí. Bueno, a veure, s'havia recomposats d'aquesta tarda vespre que vam viure ahir, Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, un desgavell darrere d'un altre. Què, Jordi? Apassionant, eh?
Bueno, és una mica un espectacle, això, i és un espectacle poc edificant, tant el del Congrés com el del Parlament, i que arribes a la conclusió de que tot és molt, molt, molt cutre, no? Molt, molt partidista, molt mesquí, que no hi ha posicions de profunditat, que tot és petit, no? I la veritat és que, des del punt de vista de l'orgull democràtic, o de l'orgull sobre el sistema democràtic, pues va a menys, no? Jo crec que el del Congrés és bastant, bastant ridícul, no? Inclús podem discutir si realment l'equivocació d'un diputat pot justificar l'aprovació d'una reforma. I en el cas del Parlament estem amb el de sempre. La CUP intentava salvar el diputat Juvillà volia ensorrar la presidenta. I així estem, amb la tonteria dels de Junts i els d'Esquerra Republicana, que continuen confiant en un partit com la CUP, que els porta sempre al desastre.
Però ara parlarem del Parlament d'aquí una mica, perquè a més l'Arturo ha publicat algunes coses també aquest vespre interessants, Arturo, amb el teu tuit. Però com que venim d'aquesta conversa amb l'advocat, reforma laboral, si us sembla, tanquem primer l'episodi Congrés, fem una miqueta de xup-xup i després anem cap al Parlament de Catalunya. Jo no havia vist mai en una mateixa sessió que un diputat s'equivoqués votant quan el seu vot acaba sent definitiu, perquè de diputats que s'han equivocat votant, n'hi ha una pila i ja no hi entraré, però de la manera en què es voten les coses al Congrés dels diputats, totes de pressa i corrent, i de diputats catalans del Parlament, que no entenien res de com es vota el Congrés dels Diputats, quan hi aterren, n'hi ha una pila, diguem-ne. Però que un diputat s'equivoqui s'ha vist. Que aquest error sigui definitiu, jo no ho havia vist mai. Que el mateix dia la presidenta de la mesa no llegeixi bé el resultat, bueno, digui els números bé, però no interpreti els números correctament de veu, tampoc. I que el mateix dia dos diputats que al seu partit els havien dit tu votaràs això, se salti la disciplina de vot alhora, tampoc ho havia vist. Vull dir, tot separat, Arturo, s'havia vist, però tot just en qüestió de minuts. És que, clar, fa riure i tot de dir, eh?
Sí, sí. Política fusió, no? No, aviam, la qüestió aquí és que hi havia molts nervis, i crec que això, a vegades, les coses de pell i les coses de budell expliquen moltes vegades millor les coses que les coses de cervell. Hi havia molts nervis perquè la votació anava molt i molt justa. Tan injusta que es va aprovar per un vot i equivocat. Per tant, així de justa anava. I això va fer, en un moment donat, que hi hagués... primer, també, a més, era una votació especialment complicada perquè hi havia vots telemàtics. Vots, és a dir, a més, s'havia de votar dues coses diferents. La gent no... Al final, no estem a sobre de les votacions dels parlaments, però la gent ho sap... ho sap perfectament, que es voten, a vegades és complicat el sentit del vot. Veiem les cambres, veiem els diputats, els líders, els líders dels grups, aixecant els dits moltes vegades i dient un o dos o fent diferents gestos, perquè no és fàcil, les votacions no són fàcils. Ahir es votava, per una banda, la convalidació del decret i després la tramitació com a decret llei.
Com a
projecte de llei. Per tant, bé, és una mica complicat, té la seva complicació. Això va fer que hi hagués aquest error, que per mi és un error d'un diputat del PP. Per mi, crec que clarament és un error, més enllà de les teories conspiratives, que a tothom li agraden molt, però les teories conspiratives era un diputat que s'havia equivocat en tres votacions diferents. Per tant, vull dir que més error que això, és error humà.
Jo crec que senzillament havia entès malament com havia de votar, perquè va votar malament les tres vegades, igual.
Aquest hagués estat un acomiadament just.
Ara bé, exacte. Ara bé, és una mica diferent el cas del diputat d'UPN. Els diputats d'UPN són dos, UPN és un partit navarrès, un partit que històricament havia tingut moltes aliances amb el PP, però que ja arriba un moment on es presenten, compiteixen entre ells, diguem-ne, després de molts anys sense haver competit, i ara van fer una coalició amb PP, ells, UPN, que és una mena de, perquè la gent entengui, Unió Mallorquina, o no? Una mica això, aquest tipus d'extinció de l'UCD antiga, aquest centrisme cap a la dreta forta, navarresa. Llavors, havien fet aquesta coalició que té a dins ells, que ells estan molt connectats amb la patronal navarresa, tenen aquesta cosa. PP i Ciudadanos, val? A Navarra. Ciudadanos a Navarra són molt, molt petits. Però PP no. PP és un partit que és mig important. Per tant, a dins de la coalició hi havia unes tensions. Hi havia unes tensions molt importants. Que Adanero i Sayas, que són com es diuen els diputats d'aquests navarresos, canviessin de vot al final de tot, i a més a més repentinament, això sí que té molt a veure amb un pacte. Aquests no es van equivocar. Aquests van calcular perfectament que el govern estava caminant per un filferro i van dir, nosaltres li farem creure al govern que no necessita més vots, per en el darrer moment votar-li en contra i que la reforma laboral caigui i assestar-li una bona derrota al govern de Pedro Sánchez. I aquest era el truc, un truc molt, molt barruer, que jo aquí ja no passo la següent línia, que és dir, tamallazo, estaven pagats. Jo no tinc elements per dir ni que sí ni que no, però vull dir que no me cal aquesta idea per entendre que ells són uns senyors que tenen unes posicions ideològiques molt fortes i que en un moment donat van trair el seu partit que havia dit que votés que sí. I acabo amb una cosa, que és molt interessant, perquè UPN els demana l'acta, és a dir, que renunciïn, que té pinta que no ho faran, ja veurem, amb una cosa molt graciosa, que és que els següents que van per la llista és un diputat del PP i un diputat de Ciutadans. És a dir, UPN els demana que jurin, no, que entreguin l'acta per quedar-se sense diputats, sense representació de diputats al Congrés dels Diputats.
A veure, Montserrat.
Bueno, és realment surrealista, no? La situació ha acumulat, com has dit, totes les possibles eventualitats, accidents que es podrien produir en una votació, i si no creiem en les casualitats, doncs segurament eren volgudes, no? Però fixeu-vos que un partit polític que vota que no, en el fons vol que sigui que sí. Això que ha dit l'Arturo, podríem dir, sí, segurament voldria fer trontollar la votació perquè posaven entredit a Yolanda Díaz i, per tant, la posició que havia adoptat de que ella era capaç de reunir a totes les forces i els agents socials entorn a aquesta reforma, que no és reforma, com ja abans amb en Nacho Parra ja heu conclòs, és una reforma fake des del punt de vista dels canvis que hi ha, perquè tothom, a tort i a dret, fins i tot el propi Unidas Podemos, que ja és tan sistèmic com la resta, sap perfectament que aquesta reforma ha de tocar coses molt mínimes i si de cas després entrem, no? Per tant, és tot un posicionament de miralls per fer veure que volen el que no volen, per fer veure que derroten el que en realitat voldrien que sortís, i al final la sensació que dona és que tenim un Pedro Sánchez que ha quedat com una mica al marge, no?, i que és capaç de canviar d'actors i de col·legues de votació en un plis-plas, i es queda amb Ciutadans i el PDeCAT, on abans hi havia Bildu i Esquerra Republicana, deixa tothom penjat de la brotxa, i Yolanda Díaz s'adona que ha fet una reforma que li voten i que voldrien, i per les bambalines, voldrien que es votés, perquè al final el que tothom té clar és que el Partit Popular farà escarafalls, però ja li està bé, doncs ha votat amb la dreta. I, per tant, a Pedro Sánchez aquesta jugada carambolesca li ha sortit de conya. Ell queda al centre, destrueix aquest emergent lideratge de Yolanda Díaz, li dona una patacada als independentistes de cara a les eleccions autonòmiques i no es reforma gaire cosa d'aquella reforma laboral, perquè sap perfectament que, si no, la patronal no l'hagués votada. Jo no sé què millor li podria sortir ara. En el rerefons de tot això, el que veiem és un espectacle esperpèntic, en gent que diu, i una altra vegada, de cara a la ciutadania, ens adonem que aquest joc parlamentari de fireta torna a desprestigiar, torna a fer malbé aquella consideració que la ciutadania pugui tenir d'aquestes institucions. Per tant, jugada a la curta beneficiosa, segurament en les eleccions potser hi treu alguna cosa, algun rèdit, com a mínim no perdre totes les plomes, però des del punt de vista de l'entitat i de la consistència del sistema, com deia en Jordi Barbeta, pues cero o menos algo.
Jordi, ara et dono pas, però una pregunta, Montserrat. Com a experta, això té sentit que acabi el Constitucional? O sigui, més enllà de l'arbre boconada, diguem-ne, de sortir públicament i dir anirem al TC, perquè pràcticament és per defecte. Anirem al Constitucional.
Parlo de la rada...
La votació, sí. No? El Partit Popular i Vox han dit, escolta, direm a la mesa, reconsidereu, i si no, anem al Tribunal Constitucional. Demano com a experta constitucionalista.
Bueno,
quin recorregut té això?
No, viabilitat respecte dels actes parlamentaris directament, perquè el recurs d'empara en el cas d'actes parlamentaris, que no lleis, tenen un recorregut immediat. És a dir, no necessiten passar per la via judicial i pim-pam, vas directament. Sí. Ara, des del punt de vista de la seva consistència, abans d'entrar en antena estàvem parlant de la diferència entre que efectivament hi hagués un problema des del punt de vista tècnic en l'estructura, si això es demostrés, escolta, i si fos veritat, cap cosa a dir. Però si, com diu l'Arturo, el que passa és que ha creuat les votacions, que efectivament moltes vegades són complicades, i ell des de fora no veia els dits del portaveu parlamentari, que és el que va ordenant a tots els diputats
que, més,
que no se n'enteren de res.
És a dir, el portaveu al Congrés, quan senyala pels qui estan allà.
Clar.
I aquesta votació és posterior als telemàtics. Primer voten a casa i un cop han votat tots des de casa, sí, a casa,
veritat,
vull dir, per entendre'ns, eh?
Que ho fan abans.
Voten allà, vull dir que ni tan sols ho hauria pogut veure. Vull dir que has de tenir molt clar el que has de
el
fer.
El que has de votar. No? Bueno, això ja ho hem vist alguna vegada al Parlament Europeu. Diputats que han votat, jo què sé, del PP, que han votat a favor de propostes que han fet els socialistes, perquè el guirigall respecte de què es vota és absolut. Si és per això, perquè m'he equivocat, lo siento, però recorregut, zero.
Un segon...
No, lo siento, ni no.
És que el Tribunal Constitucional sí que s'ha anul·lat algunes coses fetes molt semblants i que tenen molt més recorregut, com ara la reforma laboral del PP de l'any 2002, la va tombar al Constitucional per tramitar-la per Real Decret Llei. Li va dir...
Ah, però això és una altra cosa.
És una altra cosa.
Ah, no, no.
Això dic...
Si el dius a l'error...
El tema del vot té molt poc recorregut i el que a mi no m'estranyaria gens és acabar veient un Tribunal Constitucional que diu això no es pot tramitar per Real Decret Llei.
És que aquesta és la cosa més estranya, perquè un decret llei, una cosa d'urgència respecte d'una qüestió que ja veiem que té tantes derivades des del punt de vista de la pròpia estructura, dius, escolta, fer-ho bé. El que passa és que es lliuren quan es fa per decret llei i després es comença a tramitar com a llei pel procediment d'urgència, què és el que fan? Se salven en el contingut, perquè encara que et diguin que el decret llei originari que has fet és inconstitucional, tu ja la vas tramitant com a llei sí que surt.
I aleshores per tant, la pots aguantar. Ara, però, fixeu-vos, però jo crec que aquí hi ha aquest debat purament tècnic, també segurament hi ha el debat més des del punt de vista social. Jordi, que a mi també m'interessa bastant que tu el plantejaves abans, no? És a dir, al final de tot aquest debat, nosaltres podem decidir que Alberto Casero o mira, no sé, va tenir un mal dia o no havia votat mai, jo què sé, és igual. Però si tots tenim clar que des d'un punt de vista legítim, és a dir, si aquest diputat no s'hagués equivocat, la reforma hauria caigut, quin sentit té que li donguem validesa aquest text quan tots sabem que en realitat si no s'hagués equivocat això no tiraria endavant. Clar, això deixa també la política davant la ciutadania. Clar, evidentment, ja ho entenc, que si tu estaves molt a favor de la reforma estàs molt content i si estaves molt en contra, però si tu fas una mica d'abstracció, home, ostres, no deixa de ser no. Per una reforma tan important, diguem-ne, assumir que està en marxa perquè algú s'ha equivocat, però que en realitat allò, en circumstàncies normals, hauria de caigut. Ostres, és complicat, diguem-ne.
El tema és, primer, pèrdua de credibilitat en les institucions, però jo sí que crec que hi hauria d'haver un mecanisme en la que, si es comprova que realment hi ha hagut un error, es pugui tornar a fer la votació. El que passa que això doncs, probablement s'haurien de fer reformes legals perquè o de reglamentàries més aviat del Parlament, perquè no és, des del punt de vista democràtic no és just que s'aprovi una reforma quan té més vots en contra o més posicions en contra.
Sobretot quan passa ara, això, que hi ha aquesta diferència d'un que decideix.
A mi el que més em preocupa, no entrarem al detall perquè el Nacho Parra ho ha explicat tot tan bé que ja no cal, però que a mi el que em preocupa és que la reforma tal qual es presenta és una presa de pèl i el que jo crec que desanima molt és aquesta mena d'impotència democràtica per canviar les coses. És a dir, el PP fa una cosa i no hi ha manera de canviar-la amb el govern més progressista de la història. Quan era la reforma laboral era... no sé si el primer o el segon compromís del pacte del PSOE amb Unides Podemos. La derogació de la reforma del PP.
Mm-hmm. Sí, sí.
Aquest era el gran compromís. I resulta que no es pot. Que no es pot fer. I no es pot fer per què? Bé, doncs perquè hi ha uns poders que no són elegits que diuen, escolta'm, és que d'aquí no es podem moure. I llavors el govern més progressista de la història, amb una ministra que és del Partit Comunista, militant del Partit Comunista, s'ho han de passar i fan tot aquest cuento, tota aquesta teatralitat de que sí, de que és molt important i tal. I al final, què ha passat amb la... Jo no entraré en tants detalls com en Nacho Parra, però en el fons del fons, aquí el que ha passat és que la reforma laboral del PP deixava sense poder els sindicats o les direccions dels sindicats i a la direcció de la patronal. I el que fa la reforma és tornar-los el poder que havien perdut. Perquè, evidentment, si els convenis d'empreses passaven per sobre dels convenis generals, doncs el Josep Maria Álvarez i el Joan Carles Gallego i els líders de Comissions Obreres no pinten absolutament res. No, han perdut el poder. Fixem-nos, per què ha perdut? Per què ha votat en contra el PNB? El PNB ha votat en contra perquè considerava que el conveni que ha de passar per sobre de tots ha de ser autonòmic. Però per quina raó? Home, doncs perquè resulta que al País Basc els sindicats en poder són el sindicat del PNB, LSTB i l'AP. O sigui, clar, el País Basc, Comissions i UGT...
Sí, sí, tenen poca representativitat.
Són secundaris, sí. No? I llavors el poder sindical a Euskadi ha de ser el poder dels... i de la patronal. És a dir, en el moment en què tu poses el conveni d'empresa per sobre, doncs tampoc la patronal pinta gaire, perquè podrà dir la patronal i el sindicat, o sigui, la direcció de la patronal, de CEO i de UGT i Comissions Obreres es posen d'acord, les empreses no els hi han de fer cap cas. I, per tant, és que no necessiten existir. I aquest era el gran problema que hi havia. I per això s'han bellugat tots per recuperar el poder sindical, bàsicament. Tot l'altre, com ha explicat molt bé el Nacho Parra, és el de sempre. El despils continua sent, els acomiadaments continuen sent baratos, la contractació és bastant arbitrària, i jo crec que el més... Diguem-ne que el més interessant des del punt de vista dels treballadors ho acabarà complint les empreses públiques, però les privades s'ho passaran pel forn.
Ara, una cosa, fixa't, Jordi, que abans, quan has començat la intervenció també has dit aquesta reforma de la Yolanda Díaz, que jo, quan hem començat el programa, deia pràcticament en broma que jo ara, en lloc de la reforma Díaz, serà la reforma Casero.
Sí, clar.
Perquè, clar, sí, sí. Ara qui, finalment l'ha tirat endavant, quines coses,
eh? Hi ha un mem molt graciós, no?, que eren héroes de la classe treballadora i sortia Marx, Lenin i Casero.
Ah, també et diré, Arturo i Montserrat i Jordi, que Pedro Sánchez comença a ser una mica el Johan Cruyff de la política. Eh? El Cruyff, no, recordeu, el Cruyff a la seva època deia, no, que tenia la flor al cul, perquè hi va haver un moment, sí, diguem-ne, en què tot li anava rodat, no?, i que el Barça guanyava lligues una darrere l'altra l'últim dia del partit, al final, no? Clar, Pedro, és a dir, Pedro Sánchez, inclús en aquest escenari, al final pot sortir de l'hemicicle i dir estoy muy contento, el país, no? Bueno, tot el que va dir, quan la cara abans, diguem-ne, era un quadro, diguem-ne.
La flor no, té interflora sencer, vull dir, això no he vist mai, però a més perquè, ho explicava abans molt bé la Montserrat, combina molt bé, fa una carambola on combina tres i quatre coses, tres i quatre victòries en una votació absolutament...
I això que els socialistes estan demostrant que són incapaços de negociar la disciplina de vot.
Sí.
És a dir, han pactat amb UPN la disciplina de vot i els diputats salta la disciplina de vot. Mm-hmm. Al gener del 2005 van pactar amb Coalició Canària,
sí,
la disciplina de vot, i Oramas es va saltar la disciplina de vot, sí, sí, i Sánchez... Vull dir que inclús amb això, sí, que es veu que no els hi funciona, inclús, sí, però, així, diguem-ne, Sánchez va ser president i Sánchez té reforma laboral, diguem-ne. Eh?
Però jo insisteixo en que el trilerisme polític triomfi. A la llarga, algun dia això es desmorona.
Ens passarà factura.
Arribarà un moment en què la gent es rebel·larà. No sé, la gent o els diputats... diguem, això és, no té perdurabilitat, jo crec, aquesta manera de fer. Però perquè la gent, al final, es farta que li prenguin el pèl.
Però és que hi ha una raó per la que al PSOE li surten les coses bé. Vull dir, que pensar que hi ha una qüestió de sort seria una mica ingenu. Hi ha una raó per la que li surten... I s'explica molt en teoria de llocs. Quan tu ets l'actor principal i et condiciones la dinàmica de tot el lloc, és bastant normal que et surtin aquestes caramboles. Què em refereixo amb això? El PSOE, en aquesta reforma laboral i en la negociació d'aquesta reforma laboral que estava fent Yolanda Díaz, que té uns interessos que estan... diguem-ne, més cap a l'esquerra, no?, i que havia de conjugar uns interessos, el PSOE era la peça central. El PSOE era l'aglutinant entre els empresaris, entre Unidas Podemos i els mateixos, i a més un munt de grups del voltant. És a dir, al final és el PSOE el que pot negociar. Fixeu-vos cosa més tonta, però que important. UPN havia negociat a canvi del seu vot, que després no va ser, un canvi a una moció en l'Ajuntament de Pamplona.
De Pamplona,
sí, un ajuntament, una moció...
Una reprovació
de l'alcalde Maia, correcte. I a més, això anava acompanyat d'una partida pressupostària de l'Ajuntament. En fi, coses petites. I és el que ho negociava, el PSN, el PSOE Navarrès. Vull dir, aquestes, per això, quan tu ets l'aglutinant i estàs al centre, això passa molt. Per tant, estàs condicionat, és a dir, Yolanda Díaz està condicionada perquè això ho compri... Pedro Sánchez, que al final, i Calviño. És a dir, ja en recordem durant la negociació el paper important que va fer Calviño. Això li passa d'una forma molt semblant, perquè s'entengui, a Esquerra en la taula de diàleg. De forma molt semblant. És a dir, quan el teu èxit depèn de que l'altre faci una, diguem-ne, una cosa, el que vulguis, de que el teu rival s'assegui a la taula, et doni alguna cosa, és molt fàcil que el teu rival hi surti bé. Per tant, l'èxit de Yolanda Díaz està en que el PSOE li compri alguna cosa, l'èxit d'Esquerra Republicana està en que el PSOE li compri alguna cosa, i per tant, això fa que el PSOE tingui molt fàcil teixir aquesta xarxa d'interessos.
Però no tots són tan hàbils, eh? És a dir, és un partit amb una profunditat en el sistema, unes organitzacions internes, fins i tot en moments molt complicats, que bueno, és veritat, no és sort, és una gran habilitat i és aquesta posició central, però recordem d'on ve Pedro Sánchez, recordem d'on era, en quin pou era i on el trobem ara. Com ha aconseguit cremar Yolanda Díaz en un pispàs? És a dir, aquí s'ha quedat la gran promesa emergent de l'esquerra cremada en aquesta, això el Jordi ho ha explicat molt bé, aquesta recuperació del paper protagònic dels sindicats i de la patronal, que el PP era, en realitat, el seu objectiu. És a dir, de sempre, la part més liberal del partit, que també hi és, no? L'ànima liberal del PP, havia pensat que sindicats i patronal, tot i ser actors importants, tenien massa importància respecte de l'Estat. Això ve des de l'època de Soraya Sáenz de Santa Maria. Allò de la Brigada Aranzadi tenia molt... interioritzat allò de que s'ha de fer tot en l'àmbit parlamentari, ha de ser la política la que faci i no aquests actors complementaris que no tenen representació democràtica plena, no es presenten a eleccions ni la patronal ni els sindicats. Què és això de que amb el grau d'afiliació que tenen, que és zero o tirant a zero, resulti que són els que manen? Aquesta era la gran peça que volia mantenir i, de fet, en el fons, és l'única raó per la qual el PP pot votar en contra d'aquesta reforma, que des d'altres punts de vista no té res. I aquesta és l'única que interessava a l'esquerra, que és la que menys es veu. Però aquest rerefons de poder i de bambalines de poder i de lluites de poder entre actors no directament representatius des del punt de vista democràtic és el que dona més descrèdit o erosiona més aquesta imatge. Perquè, en el fons, del punt de vista del contingut, la reforma laboral té poca cosa a dir. És a dir, i és així. I segurament, jo si ara parléssim de la profunditat de la reforma laboral, fins i tot en moltes coses, hi estaria d'acord en que millor que s'hagi mantingut, però això és un altre debat. Des del punt de vista del que s'ha reformat, poca cosa, algunes coses de les que s'han reformat malament, perquè el contracte d'obra, com alguna vegada havia dit Junts, escolti, el contracte d'obra en l'àmbit universitari és absolutament essencial per a la investigació. Se'l carreguen d'arrel, ja veurem com el recuperem. I altres coses no es podran pal·liar perquè no s'han pal·liat mai. Per tant, aquest joc respecte del paper que han de jugar sindicats i patronal s'ha convertit en la peça de les bambalines que la gent no veu per tota aquesta jugada esperpèntica, que jo crec que té com a únic veritable guanyador a nivell polític, aquest Pedro Sánchez, amb baraca i segurament amb molta habilitat.
Per usar la nota discordant sobre la reforma laboral, jo crec que la reforma laboral es queda molt i molt i molt justa, no ataca molts dels àmbits que necessita millorar el mercat laboral espanyol, no és la reforma promesa ni molt menys per al govern, bueno, ho podem dir i en Nacho Parra ho ha explicat molt i molt bé. Ara bé, ojo, millora molt la situació per molts treballadors en dos àmbits, el de la temporalitat i el de les subcontrates mitjançant el multiserveis.
No sé.
Sí, sí.
Ell també ha dit que això no ho veu tan clar.
Jo?
Cal veure
la permissivitat que hi pugui haver per part d'Inspecció de Treball
com abans
en l'ús d'aquest contracte per circumstància...
Clar, per la circumstancialitat,
és
excepcional.
Jo, és evident, però vull dir que hi ha una reforma que canvia la temporalitat, que intenta atacar després, ja sé que les coses després és com aterrin, eh? I a més, en una reforma laboral on les dinàmiques del mercat laboral sempre tenen molta inèrcia, pesen molt, i ja està, això és així.
I el nostre mercat, que és un mercat en el que hi ha molt de contracte temporal necessari, absolutament imprescindible.
Sí, però molt que no.
No, però molt més que sí, perquè la nostra economia, com hem dit tantíssimes vegades, és turisme, restauració, que és a tot arreu. Sombrilla, totxo i no sé què.
Però sabem perfectament que hi ha persones encadenant contractes, i això, vull dir, que hi ha exemples concrets, vull dir, ho coneixem tots. Persones que encadenen, per exemple, que diuen, jo aquest any, això és real, eh? O sigui, jo parlo d'exemples concrets, he encadenat 50 contractes laborals a la mateixa empresa.
Però aquests són reclamables. Ja amb la legislació actual són reclamables.
Ho sé,
de la jurisdicció. Si no els reclamen és perquè no volen.
No, perquè no volen, no. Perquè moltes vegades les empreses multiserveis tenen molts problemes a nivell sindical. I això és que quan esteu parlant, esteu dient, és que li dona més poder als sindicats. Sí, perquè el que estava passant ara, que era un vici de la reforma del 2012, que era un forat tremendo de gran, però ens colaven totes les empreses aquestes, o totes no, però moltes empreses d'aquestes multiserveis, era aquest. Era, jo faig un conveni empresa pràcticament arran del salari mínim per tots els sectors, pràcticament arran del salari mínim, i clar, què fai? Millora la productivitat, diguem-ne, baixant els salaris i donant salaris de misèria. Per cert, això no és bo pel sistema productiu d'aquest país. És a dir, qui vol que el sistema productiu d'aquest país sigui bo, no busca la productivitat mitjançant salaris de misèria.
Això ja és un altre debat. Sí. Aquest no és el debat de la reforma laboral. El debat de la precarietat, de la manca de consistència en el sou dels treballadors, aquest és un altre debat diferent.
Si no és el debat de la reforma laboral...
Ja veiem que moltes vegades el salari mínim no es dona perquè resulta que tenen un contracte real de 10 hores i que hi estan cotitzant per 4.
Sí,
si la inspecció no funciona, és una altra història.
Jo només volia dir això perquè crec que se n'ha parlat molt de reforma laboral com una cosa que gairebé es ridiculitza dient és una tonteria, i una tonteria no és que pensem que sigui poca cosa, és a dir, que jo crec que es queda insuficient, ho crec, que pensem, que sabem que té molt a veure amb unes condicions que posa Europa per soltar la pasta i tal, ho sabem i no som ingenus. Ara, és veritat que hi ha elements que són positius i crec que s'ha de dir així.
Jordi, volies dir-hi alguna cosa.
Sí, hi ha alguna cosa que són... perdó, que són allò... armes de doble tall. Per exemple, quan els convenis... diu, els convenis no caduquen. Els convenis, si no es renoven, es mantenen.
Bueno,
això...
tota activitat, sí.
Això vol dir, pot passar, per exemple, el que està passant en el Consell General del Poder Judicial. Sí. És a dir, el dia que les empreses tinguin un contracte que els hi afavoreix perquè en fase, diguem-ne, de recessió, els salaris pugen només al 0,5%, pues no canviaran mai.
Serà un conveni en funciones, un conveni en funciones, com el Consell General de Poder Judicial, en funciones, per sempre.
I no canviaran mai. Llavors, això... pot passar el contrari, i és que el sindicat digui, jo tampoc canvio el conveni perquè me'n van pujar el 3%, però jo crec que per la lògica de les coses sempre passarà el contrari, és a dir, que no es canviaran o s'eternitzaran els convenis més favorables a la patronal que no pas als sindicats. És una sospita que tinc. No,
ja pot ser, i falten moltes coses. La llei de tramitació, per exemple, quan parles amb laboralistes, tots els laboralistes que defensen realment a treballar, vull dir, que es baten el cobre cada dia als jutjats, i tots te diuen, una de les eines que nosaltres teníem fa molts anys, perquè això del 2010 ja va canviar, però una de les eines molt importants eren els salaris de tramitació. Els salaris de tramitació vol dir que quan tu fas un acomiadament improcedent que es porta als jutjats, mantenen el salari, és a dir, l'empresari ha de seguir treballant pagant en aquest treballador. I això... on es va treure, i era una arma molt important davant els jutjats. Això, per exemple, manca. Manquen moltes coses, sí, vull dir que això... però és veritat que, ojo, em dir, bueno, poca cosa, perquè jo crec que aquesta reforma laboral, que va entrar en vigor l'1 de gener, ja està tenint alguns efectes que no són poca cosa.
Arturo, però hi ha una cosa clara, és dir, si aquest govern no pot aconseguir la reforma laboral no sé, que satisfagui els treballadors i a les esquerres, qui ho farà?
Totalment d'acord, total. Total,
no
total, llavors, Barbeta. Vull dir que jo en això totalment, i que la sensació aquesta que tenim tots d'oportunitat perduda, tots, vull dir, no, la gent que estem a favor, jo estic a favor d'una reforma laboral que guanyi molts drets, perquè hi ha una majoria d'esquerres, jo aquesta sensació d'oportunitat perduda la tinc i la reconec. Això la tinc i la reconec. Ara,
sí, però també, llavors, digue'm tu quina confiança podem tenir en la democràcia.
Ja no hi ha esquerra més a l'esquerra que ho pugui fer, excepte que guanyi la CUP i guanyi a Madrid.
Per què hem d'anar a votar si no en canviaran res?
Sembla difícil que la CUP guanyi a Madrid.
Per això dic que si no ha de passar això, ja no hi ha ningú més, o que ha sortit un partit a l'extrema esquerra.
No, però és molt interessant una cosa, jo.
Per tant,
i en això, sobre la composició que ahir es va... La recoalició que ahir es va recomposar, és una cosa molt interessant, perquè... Bueno, no és poca cosa que una de les lleis més importants de la legislatura no surti en la coalició d'esquerres de la legislatura. Es van despenjar molts grups. És a dir, no, això, ojo, perquè no va ser una... No es va despenjar la CUP i es va despenjar un senyor raros de nosaltres. No. Es va despenjar Esquerra Republicana de Catalunya, que ha estat un soci bastant fiable, podem dir, del govern. Es va despenjar Bildu, que és un partit que, malgrat la història que té, que ve d'altres posicions... està molt i molt responsable, bastant centrat, és un partit socialdemòcrata bastant tranquil darrerament, i es va despenjar no, ni més ni menys que el PNB. El PNB, com explicava Barbeta, perquè estava molt pressionat per un sindicat que sela, que això del sindicat del PNB, Barbeta, ja fa molts anys, eh? Vull dir que li munten vagues generals fortes al PNB, vull dir que és un sindicat molt combatiu, que és un sindicat que no només defensa la prevalència del conveni col·lectiu BAS, sinó que també està en contra de moltes altres coses perquè té unes posicions bastant combatives, podríem dir. És un sindicat molt interessant.
Sí, bueno, jo he dit el conveni del sindicat del PNB perquè tradicionalment ho era.
Sí, ho era, sí, històricament. Però vull dir que estan molt desconnectats. Molt temps que tenen molta batussa entre ells.
Però tu saps, o sigui, jo el que vull dir és que aquí el tema és el poder és nostre o és de l'Estat? Doncs és nostre.
Sí, clar, sí, sí.
No?
En un context sindical completament diferent del de l'Estat. Que en això és molt diferent de Catalunya, perquè això és una cosa que la gent a vegades no entén. La diferència en Catalunya és total. Parlem de l'àmbit de treball. A Catalunya, els sindicats majoritaris són els mateixos que l'Estat.
Sí.
Representen igual. És veritat que hi ha una mica menys de representativitat, però entre Comissions Obreres i UGT, ara faré una xifra que no me la conec, però perfectament poden arribar al 70 o al 80% de representativitat a Catalunya. Crec que no m'equivoco molt. ¿Vale?
Sí.
¿Vale? I això al País Basc no passa. Entre ELA, que és el sindicat majoritari, sí, que és el diguem, tradicionalment del PNB, perquè ha evolucionat molt, i el LAB, que és el sindicat Abertzale, poden tenir un... Ara també però 60 o 60 i escaig. És a dir, de representativitat. Per tant, quan Urcullu, per entendre'ns, diu que no a la reforma laboral, pocs problemes, pocs fronts. Quan Aragonès diu que no a la reforma laboral, s'està posant en contra als sindicats, a la patronal de Foment, PIMEC no tant perquè estava més en contra, però a la patronal de Foment, i també al seu principal puntal parlamentari, que són els comuns.
I ja, mira...
Sí, sí. Ara que... Bueno, un moment, jo volia dir una cosa.
Sí, no, va, digues. Sobre això, què vols dir? Sobre els sindicats bascos o sobre el Parlament?
No, sobre el tema d'Esquerra.
Això, no, doncs va, digue-ho, perquè vull anar cap al Parlament de Catalunya, va.
No, doncs Esquerra es queixava la Yolanda Díaz de que amb el PNB han parlat i han negociat i no se n'han sortit. Però amb Esquerra ni tan sols han negociat. Per quina raó? Perquè Esquerra no s'està plantejant la reforma laboral. Esquerra s'està plantejant que, com que li retreuen molt la seva col·laboració amb el Partit Socialista, quan resulta que la taula de diàleg no va, la repressió continua i sembla que sigui una manera de rendició des del punt de vista aquest tonto de l'independentisme brandat, doncs necessitaven fer veure que són molt valents i que no li voten la reforma laboral al PSOE. Aquesta és la raó per la qual no, ni tan sols han negociat. És a dir, jo crec que no tenien ni tan sols criteris. És a dir, ara ens toca fer-nos...
Això, Jordi, pot tenir conseqüències també en els equilibris, diguem-ne, del Parlament de Catalunya i les votacions, sí. I veurem què passa amb el suport dels comuns, diguem-ne.
Que hi ha coses que es diuen i després tampoc es fan. No crec que els comuns siguin beligerants, francament. o més beligerants del quan estàs fins ara. No,
i amb, el no i amb els pressupostos aprovats, segurament...
Però pot passar. Però jo crec que en aquests moments... O sigui, jo el que hauria de dir és que Esquerra actua amb el retrovisor posat a pendent de Junts. I el que no volen és quedar com més blandengues que Junts. Mm. Això és el que els preocupa.
A lo millor, arribem una mica tard, per això.
Quan
a lo millor
ja per això arribem una mica tard. El discurs de l'adversari, estàs perdut.
Arturo. Pau Juvillà no és diputat del Parlament de Catalunya.
No ho és.
La pregunta és, des de quan?
Des de quan no és diputat?
Des de quan... vale. No sé, a la web del Parlament diu que no ho és des del 28 de gener. Això es fa una setmana. Sí. Pel mig, diguem-ne, hem fet reunions de la mesa, hem anul·lat l'activitat durant dos dies, hem estat discutint si sí o si no, si buscàvem una... Però clar, resulta que des de fa una setmana Pau Juvillà no és diputat al Parlament de Catalunya, però tu aquesta matinada, diguem-ne, bueno, matinada per mi que vaig a dormir d'hora perquè m'aixeco molt d'hora, molt tard ahir a la nit, feies alguna puntualització? A veure...
Vale, perquè la gent ho entengui.
Aviam.
Carles Puigdemont, des de quan és diputat del Parlament Europeu? Bueno, pues jo podria dir... Carles Puigdemont va guanyar els recursos cap al 2020,
sí.
Però consta com a diputat des de juliol del 2019.
Des que va haver-hi eleccions.
Que és quan va haver-hi eleccions. Però ja tots sabem el que va passar aquí.
I va haver-hi aquella discussió de si el diputat el nomena la Junta o les urnes.
Vale? És a dir, un cop que tu guanyes, un cop que el Carles Puigdemont guanya als tribunals el reconeixement com a diputat, no ho des del primer dia, des del dia que va haver d'entrar. Però tots sabem que el primer dia no hi havia, ni va entrar.
Això es diu efecte retroactiu.
És que es diu efecte retroactiu. Aleshores, Pau Juvillà, des de quan no és diputat? Des del dia 28, perquè així consta a tot arreu, diguem-ne.
Tu entres a la pàgina web del Parlament, ho diu oficialment, des del dia 28.
Ara, quan es va donar de baixa Pau Juvillà des del dia 28? Ahir per la tarda, la secretària general activa els procediments per donar-lo de baixa i avui es publica el butlletí oficial del Parlament. Avui s'ha publicat. És a dir, es fa una baixa amb efectes retroactius. I no té més... I es tria el dia 28, a més, per raons de defensa penal de la presidenta i de l'admesa. Això és així. Vull dir, li podem donar més voltes si volem.
De defensa penal vols dir que s'ha posat aquesta data perquè és la manera de preservar que ningú pugui acusar ni a Laura Borràs ni a ningú de la mesa de no haver obeït la Junta Electoral.
Així és. Això de que ningú no pugui acusar...
Tu em pots acusar el que vulgui.
Però vull dir que és molt important, perquè moltes vegades ni honra ni barcos.
Bueno, si la Junta li preguntava, ara fa, no, avui fa ja 5 dies, està dient que podria haver contestat o respost en aquell lapse. Per tant, tampoc cal anar-hi al 28. El que passa és que si el 28 és quan es produeix el fet que li dona l'efecte de que caigui... Vull dir que no està blindant res.
Laura,
si li estàvem preguntant ara fa 4 dies, no?
Laura Borràs porta una setmana sencera impedint que Pau Juvillà participi al Parlament. Li podem donar totes les voltes que vulguem, però la presidenta Laura Borràs porta una setmana, primer, no retardant la mesa que Pau Juvillà, que aquesta setmana ha explicat que té un problema mèdic, un càncer, un tumor al cap, i va demanar que es ajornés la mesa perquè ell no podia anar per raons mèdiques, que es feia dilluns o dimarts, que es feia dilluns, i va demanar ajornar-la el dimecres i li van dir que no. El mateix dimecres van fer la Comissió de l'Estatut del Diputat i d'ahir va sortir un dictamen que s'havia de votar dijous. I dijous la CUP va demanar el vot delegat i també li va dir que no. Per tant, la presidenta... I això, per cert, no és el vot delegat aquest no és un acte de la mesa. No és un acte de la mesa, ni ajornar la mesa, la convocatòria de la mesa, és un acte de la mesa. Són dos actes personalíssims de la presidenta de la cambra. I porta tota la setmana impedint que Pau Juvillà vulgui votar. Per què? Per una raó molt normal, perquè ningú no vol immolar-se per no res. És que això és normal. És que ni que es digui Laura Borràs, ni que es digui Roger Torrent...
Ningú vol, no. Per aquesta mateixa afirmació que tu has fet ara... El senyor Jaume Alonso Cuevillas avui és un diputat ras del
Correcte.
Parlament de Catalunya.
Vull dir,
exactament per aquesta afirmació que tu
la
acabes
mateixa.
De fer ara.
Però vull
perquè
dir...
ell la va verbalitzar i algú li va dir amb això que acabes de dir,
no es pot estar aquí.
S'acaba la carrera però política ascendent, diguem-ne.
Jo el que vull dir és que l'independentisme s'ha trobat aquesta setmana, i crec que és l'independentisme o el votant de Junts, per entendre'ns, o aquesta part de l'independentisme, s'ha trobat aquesta setmana que el problema no era que Roger Torrent fos un botifler, ni que Roger Torrent fos un tio amb poca esma, ni que... No? Que el problema no era qui estava dalt, que el problema el tenen tots quan arriben en aquest moment, i que s'han passat 4 anys oblidant... A mi m'és igual, diguem-ne, jo, que facin el que considerin, però vist des de la posició d'un periodista que fa parlar bé com sóc jo, tu veus i dius, però com poden errar tant el diagnòstic? Si és que mentre estiguin pensant que el diagnòstic és que Roger Torrent és un tio, una rata que fa coses darrere... Que no,
clar, però allò va portar un trencament de relacions pràcticament personals entre... Bueno, pràcticament no. Entre el president de la Generalitat i el president del Parlament va portar a una situació d'enfrontament personal entre l'actual presidenta i Roger Torrent, que encara avui es manté, eh?
Bueno, però és que, sí, però és que avui seria interessant agafar l'hemeroteca i repassar el que es va dir en aquell moment, el 27 de... això era el 27 de gener de l'any 2020, si no m'equivoco. I Laura Borràs va sortir dient que era que Roger Torrent avalava un cop d'estat. Laura Borràs, el dia que Roger Torrent va fer el mateix que ella, perquè, per cert, és que el procediment va ser el mateix, és curiós, bueno, curiós, no curiós, perquè és procediment parlamentari. No,
és una rèplica.
Però va fer el mateix, que és dir, jo... me mantinc aquí fent declaracions i tal, en un lloc molt políticament tal, però deixo que els funcionaris, com no pot ser d'una altra forma, que la secretària general executi una ordre de la Junta Electoral. I per tant, la secretària general executa i tu surts allà a dir bueno, pues és el que hi ha perquè jo no puc fer que els funcionaris desobedeixin. Laura Borràs ha fet el mateix que Roger Torrent. La qüestió és que Laura Borràs, el dia que Roger Torrent va fer això que ha fet avui ella, va dir que era avalar un cop d'estat. Per tant, jo, a mi m'és igual, però el que penso és que han perdut moltíssim temps pegant-se entre ells.
A veure, Jordi i Montserrat.
Aviam, aquí hi ha una cosa clara, i és que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana continuen confiant en la CUP com si la CUP tinguessin alguna complicitat, i és tot el contrari. La CUP sempre els ha portat al desastre a tots els presidents i a tots els governs. És un factor, és el principal factor de desestabilització del que se'n diu la majoria independentista, que ni és majoria ni és independentista. El que sempre ha fet la CUP és procurar que els que s'estavellin siguin els altres. Ells fan el discurs revolucionari, però els que s'enfronten després a la legalitat vigent són els altres. Llavors, en el cas del Pau Juvillà, val a dir que jo parteixo de la base de que treure-li l'escó a un diputat electe per haver penjat un llaç groc, això és una barbaritat, des de qualsevol punt de vista, una barbaritat antidemocràtica, és un abús de poder brutal, però dit això, resulta que quan hi ha una discussió sobre un diputat, el diputat en qüestió no intervé en el debat ni en la votació per una qüestió de conflicte d'interessos. Per tant, el que ha passat aquí és que, evidentment, tot això, o sigui, tot el tema aquest de l'independentisme i tot això, que jo crec que és un error, que cometen l'error de posar-se a tiro, és a dir, quan l'Estat està en plena ofensiva, que estan disposats a aixecar-ho tot, donar-los encara més corda és un error.
El que passa, Jordi, que vols dir que Laura Borràs, les declaracions que va fer en el seu dia quan Roger Torrent es va trobar en la situació que es va trobar per Quim Torra, les va fer per la CUP?
El precedent aquell figura en els dictàmens de les resolucions de la Junta Electoral.
No, però jo em refereixo l'expressivitat...
El precedent. Però jo el que dic és una cosa. És a dir, si realment fos veritat que volen la independència i que estan disposats a fer-ho tot, llavors, això sí, la independència no és una reforma laboral. La independència és una cosa que necessites al país sencer. I el país sencer vol dir els de dretes, els d'esquerres, i hi ha d'haver una complicitat, la mateixa complicitat que hi ha entre l'esquerra i la dreta i els mediopensionistes per la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya està per sobre de qualsevol altra consideració. Vale. Pues aquí no. aquí resulta que la independència simplement és un instrument per disputar-se el poder autonòmic. Perquè si és veritat que tu vols la independència, no n'hi ha prou en fer l'1 d'octubre. És a dir, van acceptar, van fer un simulacre de declaració d'independència. Es van empassar el 155, el van acatar. Van acceptar el Tribunal Suprem amb tot el rotllo de la rebel·lió. Ho han anat empassant tot fins ara, doncs, que s'estan empassant per el 25% del castellà, etcètera, etcètera. Home, no plantegem grans discursos inflamats quan resulta que acabes empassant-ho tot, perquè això és pitjor que rendir-se. És a dir, canvia l'estratègia i canvia d'allò. Ara, el que no podem fer és creure'ns els que més criden. Els que més criden normalment són els que més menteixen.
Montserrat.
Sí, bueno, podríem discutir si han inhabilitat un diputat per penjar una pancarta o per no despenjar-la, que serien coses diferents des del punt de vista jurídic, amb independència de l'abast.
En qualsevol cas, això tergiversa la voluntat democràticament expressada dels lletatans.
Mm-hmm. Però bueno, sí, però existeix, vull dir que hi ha qüestions internes. Vull dir que jo abans, ara et dono pas, Montserrat, vull dir que jo a l'Arturo abans, quan ell ha fet aquesta frase, és que me n'he recordat del Jaume Alonso Cuevillas, bàsicament, és que mireu la política quines coses porta, eh? És a dir, una persona com Jaume Alonso Cuevillas, que perquè va dir que el que no tenia sentit era desobeir per coses tontes i jugar-te, diguem-ne, tot el que et podia jugar amb una desobediència per un postureig que no portava res, va ser apartat de la mesa del Parlament. Que la presidenta del Parlament acabi fent exactament el que va dir Cuevillas i que li toqui a Cuevillas pujar a la tribuna del Parlament, explicar-ho davant de tot l'hemicicle. Per això et deia abans també, Jordi, vull dir que a vegades que jo entenc la lectura en relació a la CUP, però també hi ha coses, diguem-ne, que se les fan als partits de manera interna.
Soc el primer que acabo de dir que s'ho estan passant tot.
Sí, no, no, per això t'ho dic.
Estaria molt bé.
Però de tota manera, això ja ho vam veure. Això ja va passar amb el conseller Baiget.
Tothom sap que amb això no es va la independència.
A veure, Montserrat.
Això ja va passar amb el conseller Baiget i, a més, ho va dir directament. Jo estic en disposició d'arriscar la meva llibertat personal, però el patrimoni no. Què vol dir? Què vol dir tot plegat? Que l'Estat, hores d'ara, ha pres molt. L'Estat com a estructura, més enllà de les persones que en siguin titulars, l'Estat com a estructura, com a maquinària, que si aquí hi hagués un Estat propi també faria el mateix, perquè és una estructura, una màquina, amb la voluntat de sobreviure, que fa el que sigui, tritura les qüestions que sigui, qualsevol aquest i qualsevol altre Estat. Tingui més aparença democràtica o menys, la seva voluntat és sobreviure. I, per tant, per fer-ho, ja ha trobat, després dels fets d'octubre del 2017, ha trobat quina és la manera de fer front a l'ofensiva, no de la gent que en l'àmbit social pugui ser independentista i tingui la voluntat de les ganes de la independència, això és una altra cosa, amb els polítics concrets, que és dirigir-se directament a una persona concreta i responsabilitzar-la ad nomin, és a dir, tu, concretament, ets la persona que ha de fer això. I cada vegada que hi hagi una persona en aquesta circumstància individualitzada, passarà el mateix. És a dir, no és una causa general contra tots i us fico a tots a la presó. No, no, no.
Uno a uno.
I per tant,
Montse, una cosa. És contra els polítics i contra els funcionaris. El problema d'aquests dies
clar.
És que encara que la presidenta del Parlament optés per immolar-se ella o per immolar a la mesa, perquè si ella deia anem a reunir la mesa, automàticament l'Alba Vergés també cau en la il·legalitat. I també també l'empuren.
Sí, però jo dic, però què li van... Però què li van anar...
La secretària general que no faci el que va fer ahir, també. Però és que el funcionari que li ha de prendre el telèfon mòbil o li ha de desarticular el telèfon mòbil al diputat, també
l'empresa. No, això no és veritat. Això no és cert.
Això no és cert, perquè ja el principi d'obediència deguda té uns límits, a més són coneguts des dels judicis de Nuremberg. Tu no li pots demanar a qualsevol persona que tingui la discrecionalitat necessària per decidir si allò que ha estat rebut com a ordre és constitucional, legal o no. Si al funcionari li diuen vostè agafi una pistola i mati aquell, està claríssim. Però respecte de qüestions que tenen un component burocràtic, hi ha un determinat nivell que no ho pot fer. No estem parlant al millor dels lletrats, que ja hem vist que tenen una condició de funcionari una mica particular, no? És a dir, és un funcionari de luxe, però més enllà d'això, segurament...
Un funcionari de luxe, sí.
No? Més enllà d'això, el que obre la porta, no? El que obre la porta, obrirà la porta segur, i no passarà res.
No, però una cosa que ha de passar...
En aquest cas, crec que la Junta Electoral, a més... A qui insta a fer la baixa és a la secretària del Parlament. És a dir, no és a Laura Borràs, no li diu a Laura Borràs fes això i que Laura Borràs li hagi de fer a la secretària del Parlament, sinó que directament la GEC li diu
a la secretària
prepara ja l'alta i la baixa.
Escolta, la Junta Electoral ja li va donar la credencial... La credencial al següent de la llista.
Per això et dic, vull dir que ve tot donat i va directament al funcionari, en aquest cas. Diguem.
Ahir per la tarda va passar una de les coses que a mi... que m'ha fet més pena de veure al Parlament, a un Parlament, que era l'autèntic terror de molts funcionaris a fer coses que evidentment